Bon dia. L'Agència Catalana de l'Aigua multa a Maià de Montcal amb 5.300 euros per incompliment del consum d'aigua per habitant.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Sí, se'ns ha presentat una sanció de 5.300 euros, és l'import total. Hi ha una opció que és pagar-ho amb una reducció i hi ha una opció que és presentar al·legacions. Nosaltres presentarem al·legacions per tot el que et deia, no? Perquè al final considerem que no està fet ben fet el repartiment i sobretot perquè a l'ACA se'ls demanen subvencions, hem donat una subvenció concretament d'abastament en baixa per millorar totes aquestes canalitzacions que ara mateix ens suposen moltes fuites contínues.
És l'alcalde de Maià de Montcal, Tavi Casadevall, en una entrevista exclusiva a Ràdio Olot i Olot Televisió, on s'ha mostrat, entre altres aspectes, descontent amb l'Agència Catalana de l'Aigua després de rebre aquesta multa de 5.300 euros. Critica els criteris que segueix i que no es coneixen els diferents casos que hi ha als municipis petits, com és el cas de Maià. També Casadevall remarca que, com a ajuntament, se'ls ha donat dues opcions, pagar la multa o presentar al·legacions, i finalment optaran per aquesta segona opció. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta de l'actualitat d'aquest dijous 11 de gener del 2024 i ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament de les Preses pren mesures per reduir el consum d'aigua. Ho han fet deixant fora de la comptabilització global del municipi algunes empreses que necessiten l'aigua per a la seva producció. L'Ajuntament d'Olot sancionarà els usuaris de patinets i bicicletes que no compleixin amb l'ordenança municipal a partir del mes vinent. Fins llavors, una dotació de la policia municipal patrullarà pel centre de la ciutat per informar del canvi. L'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, diu que la darrera edició del Plan Estiuejat va suposar un dèficit per l'Ajuntament d'uns 90.000 euros. Per aquest motiu, Puig cancela el festival enguany i va més enllà, assegurant que sent vergonya per no haver-se adonat d'aquest fet mentre ell va estar a l'equip de govern liderat per Eduard Llorà. El cançoner d'Olot tindrà la seva versió digitalitzada. Aquest manuscrit, que data del segle XVII, conté una gran varietat de cançons i poemes d'un gran valor històric. La directora de la Biblioteca Maria Vaireda, Judit Badia, vaticina que podria tractar-se de l'únic document d'aquestes característiques arreu de Catalunya. En esports, l'hoquei Olot arrenca el 2024 amb l'objectiu de canviar la dinàmica. Serà el primer partit de Miqui Ràfols com a nou entrenador del conjunt olotí. El rival dels olotins serà el Cerdanyola, segon classificat del grup nord de l'hoquei Lliga Plata. El partit es disputarà aquest dissabte a 7:45 del vespre a la pista Josep Jou d'Olot. En waterpolo, l'olotí Blai Mallarac es classifica per als quarts de final de l'Europeu amb la selecció espanyola. Una precisa assistència de Mallarac va permetre sentenciar la primera victòria del campionat contra Montenegro. Sobre rodes, el garrotxí Joan Cairó i el pilot Marcel Quirós continuen lluitant per acabar el Dakar Clàssic. Aquest dimecres van finalitzar una cinquena etapa de gairebé 700 quilòmetres, el tram més llarg que han recorregut fins ara. I també ens farem ressò de la mort als 73 anys de Joan Guirado, fundador de l'agrupació esportiva La Canya. Guirado va ser reconegut, entre altres mèrits, amb la medalla al mèrit esportiu de la Generalitat de Catalunya l'any 2013.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Esquerra seria primera en intenció de vot a les eleccions del Parlament per davant del PSC, segons el sondeig de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials. El 53,7% dels enquestats creu que el procés acabarà amb un acord amb Espanya per dotar Catalunya de més autogovern. Les dones de més de 65 anys i els homes de 18 a 24 anys són els menys feministes, segons també un sondeig de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials. 6 de cada 10 enquestats està a favor de la immigració, però un 44,4% 4% voldria limitar l'entrada de nouvinguts. La firma d'hipoteques per adquirir un habitatge a Catalunya cau un 25,9% al novembre. La compra-venda d'immobles es redueix gairebé en 1.500 fins al 16,8%. El Ministeri d'Hisenda facilitarà les dades perquè les administracions elaborin les balances fiscals. El PSOE es compromet amb Junts a aprovar un pla de suport a les empreses catalanes sense sancions. A la pàgina internacional, Bèlgica, Suïssa i Estònia presenten candidatura per la Secretaria General del Consell d'Europa. El comissari Reinders, l'exministre de Cultura estonià i l'expresident suís es disputaran el càrrec. I l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea defensa que els refugiats palestins puguin demanar asil aduint la inseguretat a Gaza. Els sol·licitants podran argumentar que la protecció de les Nacions Unides a la franja ha cessat, segons el mateix magistrat.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La pertorbació d'ahir continuarà encara avui, entrant de nou, recula per les comarques orientals de Girona, Costa Brava, sobretot l'Alt Empordà, però també pot afectar gran part de les comarques gironines amb pluges més aviat febles, o neu que anirà baixant ràpidament, torna a baixar la temperatura, més o menys dels 800 metres cap als 600 metres, no descartaríem 500 metres. Bé, ahir va nevar cap a Bellmunt, a 1.000 metres, va nevar bona part del Ripollès, la Cerdanya en general enfarinar el terra com a molt un centímetre, dos centímetres de neu, però bé, la nit també es va reactivar una mica la nevada, també la pluja al vespre i la nit en punts de la Costa Brava es van superar els 10 a 15 litres per metre quadrat o es van acostar als 20 litres per metre quadrat a Palamós, a Sant Feliu de Guíxols o a Begur. Van caure, per exemple, també 13 litres per metre quadrat a Palafrugell o només un litre a Olot, dos a Vic. Això sí, un dia de ple hivern a Vic, mínima menys 1, màxima 4, Olot mínima 0, màxima 7. Avui les temperatures doncs, també quedaran molt curtes, entre 5 i 10 graus de màxima, a l'interior més properes a aquests 4 o 5 graus, i també cap a l'Albera, on la neu pot fer acte de presència. Al nord de l'Alt Empordà, les Salines, seria la zona més afectada per la nevada, juntament amb el Ripollès i l'Alta Garrotxa. Així doncs, també un dia de ple hivern, tot i que al vespre aquestes pluges disminuiran. I bé, doncs demà torna el sol, divendres, el cap de setmana també, amb nits molt fredes i bancs de boira, una boira que sobretot a Osona podrà ser boira gebradora.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 11 de gener del 2024, parlant de Maià de Montcal, que recorrerà la sanció de l'Agència Catalana de l'Aigua per incompliment del consum d'aigua per habitant. El municipi ha rebut una multa de 5.300 euros. Així ho ha avançat l'alcalde del poble, Tavi Casadevall, a Olot Televisió i a Ràdio Olot, on s'ha mostrat descontent amb l'ACA. Critica els criteris que segueix i que no es coneixen els diferents casos que hi ha municipis petits com Maià. També remarca que com a ajuntament se'ls hi ha donat dues opcions, pagar la multa o presentar les al·legacions. Ens dona més detalls la Natàlia Moreno.
Segons les darreres dades facilitades per l'Agència Catalana de l'Aigua, Maià de Montcal és un dels municipis que supera les xifres de consum d'aigua per habitant que es marquen en fase d'excepcionalitat. S'afegeix a la llista de municipis gairebé la meitat de la Garrotxa que supera aquest llindar i que alhora es queixa dels criteris que marca l'ACA. En una entrevista a Olot Televisió i Ràdio Olot, l'alcalde de Maià de Montcal, Tavi Casadevall, ha parlat sobre el tema. Explica que han rebut una sanció de 5.300 euros per part de l'ACA.
Sí, se'ns ha presentat una sanció de 5.300 euros, és l'import total. Hi ha una opció que és pagar-ho amb una reducció i hi ha una opció que és presentar al·legacions. Nosaltres presentarem al·legacions per tot el que et deia, no? Perquè al final considerem que no està fet ben fet el repartiment i sobretot perquè a l'ACA se'ls demanen subvencions, hem donat una subvenció concretament d'abastament en baixa per millorar tota aquesta canalització que ara mateix ens suposen moltes fuites contínues.
Casa de Vall també diu que només se'ls hi van donar dues opcions, pagar o presentar al·legacions. Afirma que opten per la segona, ja que no estan d'acord amb la resolució, però alhora des de l'ACA els hi han comunicat que tenen més a perdre que guanyar.
Que és decisió nostra, o pagàvem o presentàvem al·legacions, però que no ens podien assegurar ni que una cosa ni l'altra, sobretot les al·legacions, fossin favorables a nosaltres, no? És a dir, el més fàcil és pagar amb la reducció d'aquest 40%, doncs clar, ostres, és que estem reconeixent un error, és a dir, no és un error nostre, és a dir, que hi ha un consum excessiu per part d'algun gran consumidor, bueno, suposo que en tots els municipis, però no hi ha una mala gestió per part dels usuaris. I torno a dir, l'Ajuntament no té mitjans per fer front a aquestes problemes que tenim amb les connexions d'aigua.
Maià de Montcal ha patit fuites d'aigua en els darrers dies i és un dels factors perquè aquestes xifres de l'Agència Catalana de l'Aigua es plasmin en el recompte per fer front a la sequera, segons el consistori. L'alcalde de Maià remarca que és una multa que, si s'ha d'acabar pagant, és un gran entrebanc pel pressupost del municipi.
Fa que nosaltres no tinguem ni mitjans ni recursos per poder fer front a aquests problemes d'aigua. Mm-hmm. Llavors, bueno, doncs sí, presentarem al·legacions, per veure si ho podem, com a mínim, frenar, i perquè una multa d'aquest nivell a Maià, amb un pressupost de 581.000 euros, ostres, és important, ens condiciona moltes altres partides que teníem previstes per fer durant l'any.
L'Ajuntament de Maià de Montcal i l'ACA mantindran diverses converses en els propers dies per conèixer la resolució d'un recurs que pot tardar uns mesos. Des del consistori diuen que faran el possible per no haver de pagar una multa que qualifiquen de desproporcionada.
En la mateixa línia, l'Ajuntament de les Preses pren mesures per reduir el consum d'aigua. Ho han fet deixant fora, així, la comptabilització global del municipi a algunes empreses que necessiten l'aigua per a la seva producció. A més, estan potenciant la conscienciació entre els veïns a través de cartes i xarxes socials. Anil Puigvert.
Fa temps que la Garrotxa va entrar en fase d'excepcionalitat per la sequera. En conseqüència, des de l'Agència Catalana de l'Aigua van limitar el consum de l'aigua a algunes zones de Catalunya. Alguns pobles, com Maià de Montcal, ha estat sancionat per superar aquest llindar. Segons l'alcalde de les Preses, Albert Danés, explica que han rebaixat bastant el consum d'aigua, ja que han fet canvis en les canalitzacions d'alguns punts del municipi. Afirma que és una situació complicada i que s'ha de tractar amb molta cura.
Segregació que hem fet de diferents empreses en el qual l'aigua és un bé indispensable per la seva producció, les han tret de la comptabilització global de municipi i això també ens ha fet baixar molt els consums d'aigua. I alhora també a nivell de veïnatge, a través de xarxes socials, a través de diferents cartes, declaracions que hem fet nosaltres, crec que la gent també té cura d'aquests consums d'aigua i estem millorant molt.
Des del consistori mostra molt d'èmfasi en la conscienciació d'estalvi d'aigua i és per això que han realitzat mesures a tot el municipi amb l'objectiu de seguir reduint aquest consum. A més, segons Danés, el feedback tant amb els veïns com amb les empreses és bo, ja que, segons ell, el consum d'aigua ha baixat.
El que és el consum domèstic, estem per sota el que ens marca l'ACA ara mateix en aquest període que estem ara d'emergència, d'excepcionalitat, estem per sota, vull dir que estaríem complint. A nivell de veïnatge estem complint les ràtios que ens marquen des d'ACA. Nosaltres treballar bé les empreses, que ho estem fent i estan responent molt bé, que estem rebaixant també molt de consums.
Segons l'alcalde de les Preses, en els pròxims dies s'han de reunir amb l'Agència Catalana de l'Aigua per informar-los de les accions que han pres com a municipi.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes, parlem de mobilitat, perquè l'Ajuntament d'Olot sancionarà els usuaris de patinets i bicicletes que no compleixin amb l'ordenança municipal a partir del mes de febrer. Fins llavors, una dotació de la policia municipal patrullarà pel centre d'Olot per informar del canvi. Aquesta nova ordenança equipara els vehicles de mobilitat personal amb els vehicles motors. Les repercussions d'aquest canvi inclouen un horari restringit per accedir al centre de la ciutat i l'obligatorietat de respectar el sentit de la via. Pere Obac.
Des de dilluns, l'Ajuntament d'Olot està treballant per comunicar els canvis experimentats en l'ordenança de circulació de la ciutat als seus veïns i veïnes. L'objectiu d'aquesta campanya és assegurar-se que tothom estigui ben informat quan arribi el mes de febrer, data en què es prendran mesures sancionadores. Durant aquestes setmanes de gener, un grup d'agents, juntament amb l'agent cívic, estarà patrullant al centre de la ciutat per proporcionar informació als usuaris de vehicles de mobilitat personal. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
Del que es tracta és que tothom conegui aquesta normativa, que la respecti i anem a millorar una mica el civisme amb l'ús d'aquests vehicles. A més, he de recordar que moltes vegades precisament els usuaris de patinets elèctrics i de bicicletes en molts casos no tenen permís de conduir, no coneixen bé la senyalització. Aquest és un buit doncs, que la Direcció General de Trànsit no ha sabut resoldre mai del tot, però permetem doncs, que aquests vehicles circulin igual que una moto, igual que un cotxe, que sí que obligatòriament han de tenir un permís de conduir, per tant coneixen bé les normes, les senyalitzacions i les normes de trànsit, i això d'alguna manera encara augmenta més el risc de que es pugui provocar un accident.
La nova ordenança de circulació municipal d'Olot equipara les bicicletes i patinets amb la resta de vehicles i per tant s'hauran de comportar de la mateixa manera que un vehicle motor. Això significa que hauran de respectar la direcció del trànsit i només podran entrar al centre de la ciutat quan les pilones estiguin obertes. Tot i això, Berga avisa que els residents o treballadors d'aquesta àrea d'Olot no tindran restriccions per accedir-hi.
Les persones doncs, que van no sé, a la plaça Major, treballo com una botiga i m'hi anava en bicicleta, ho podran continuar fent, no hi ha cap mena de problema. Sempre això sí, respectant la senyalització, respectant d'anar amb la direcció doncs, que aquell carrer és, poden arribar en allà on treballen, allà on viuen, això doncs, també ho poden fer els cotxes, ho poden fer les motes, ho pot fer qualsevol persona doncs, que visqui en el centre de la ciutat, que és lògic doncs, que puguin arribar a casa seva allà on treballen. Però per la resta doncs, anem a reduir d'una manera considerable el pas d'aquests vehicles que provocaven inseguretat i anem a millorar la seguretat dels qui més ho necessiten, que són els que van a peu.
L'alcalde d'Olot utilitza Barcelona com a referència on els patinets elèctrics estan regulats des del 2021. Destaca que des de llavors s'ha observat un augment d'atropellaments de vianants causats per patinets elèctrics. Cal assenyalar que només els agents municipals tindran autoritat per imposar multes, ja que aquestes són sancions administratives gestionades directament per l'Ajuntament.
A les Planes d'Hostoles, el seu alcalde, Marc Puig, diu que la darrera edició del Plan Estiuejat va suposar un dèficit per l'Ajuntament d'uns 90.000 euros. Per aquest motiu, Puig cancela el festival enguany i va més enllà, assegurant que sent vergonya per no haver-se adonat d'aquest fet mentre ell va estar a l'equip de govern liderat per Eduard Llorà. Puig diu que des del consistori han preparat per enguany una programació cultural alternativa que costarà uns 20.000 euros i que apostarà per les fires i festes. Gerard Puigdemont.
L'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, assegura haver constatat com les darreres edicions del Festival Planestiuejat havien costat entre 100.000 i 130.000 euros anuals a l'Ajuntament, obtenint-ne un benefici del voltant d'uns 10.000 euros en les darreres edicions per la venda d'entrades i patrocinis.
Hem decidit suspendre aquesta edició del Plan Estiuejat per la situació econòmica que tenim a l'Ajuntament. Tenim un endeutament de més d'un milió d'euros i, per tant, hi ha moltes coses que s'han hagut de sacrificar o s'hauran de sacrificar. Pel que vaig veient, sembla que cada any hi havia dèficits i, per tant, també pot ser que el Plan Estiuejat sigui un dels culpables que l'Ajuntament de les Planes hagi arribat a aquest nivell d'endeutament, tenint en compte que aquest any l'Ajuntament hi ha perdut 90.000 euros.
El que fins gairebé al final del darrer mandat era regidor de l'anterior equip de govern planenc va més enllà i lamenta no haver-se donat compte abans dels deutes que assegura que el Plan Estiuejat arrossegava.
He sentit vergonya i falta de responsabilitat també per part meva per no ser exigent i demanar sí o sí poder veure els números reals del que costava aquest festival.
L'ara alcalde de les Planes diu que s'havia trobat gent pel carrer que l'advertia d'aquest possible fet.
La gent no entenia com les Planes podia portar aquests artistes i, per tant, ja era una de les coses que ens demanaven en campanya electoral, que la gent deia, no? Mireu el Plan Estiuejat, que aquí segurament s'hi perden diners, doncs efectivament ho podem corroborar.
Marc Puig diu que des de l'Ajuntament estan treballant per tancar el conveni de col·laboració amb la productora per poder celebrar el Festival Harmonia el mes de juny i assegura que el poble no es quedarà sense cultura. Diu que apostaran per fires i festes. Exemples en són el Plan Escadabra, però també la Furgó Festa, a la segona setmana de juliol, l'actuació de Búhos i Miquel del Roig durant la Festa Major de Sant Jaume a l'estiu i una nova fira per mitjans d'abril, així com les populars Castanyada o Carnaval, entre d'altres. Una nova programació alternativa que calcula que costarà uns 20.000 euros.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa.
Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Abans dels esports, parlem del cançoner d'Olot, que tindrà la seva versió digitalitzada. Aquest manuscrit, que data del segle XVII, conté una gran varietat de cançons i poemes d'un gran valor històric. La directora de la Biblioteca Marià Vayreda, Judit Badia, vaticina que podria tractar-se de l'únic document d'aquestes característiques i època arreu de Catalunya. Un cop estigui enllestida la digitalització, es democratitzarà l'accés al text, fet que permetrà realitzar més estudis sobre la matèria.
Al llarg d'aquest mes de gener, l'Ajuntament d'Olot iniciarà la digitalització del cançoner d'Olot. Es tracta d'un document de gran valor patrimonial que forma part de la Biblioteca Marià Vayreda. Aquesta iniciativa busca facilitar l'accés del públic al document, que abasta cançons i costums dels olotins entre els segles XVII i XVIII. Fins ara, el cançoner estava preservat a les dependències municipals, fet que limitava les oportunitats per consultar-lo. Amb la digitalització es pretén no només fer-lo més accessible, sinó també permetre estudis més detallats per part de professionals com musicòlegs i historiadors.
De fet, hem trobat articles d'alguns estudiosos que havien vingut a consultar-lo i hi ha molt pocs estudis, però sí que parlen de cançons que ells anomenen calderonianes, o sigui, de Calderón. No crec que siguin cançons molt conegudes, però sí que són cançons tant en català com en castellà, eh? N'hi ha moltes en castellà, però sí que són cançons això que no estan recollides amb cançoners tradicionals, i d'aquí ve la importància també del que hi ha del contingut.
L'Ajuntament té previstes diverses activitats per difondre el contingut del cançoner d'Olot, com concerts i xerrades. El regidor de Cultura, Josep Quintana, destaca la importància de que els olotins coneguin el que s'escoltava a la ciutat fa més de 200 anys i per això assegura que l'Ajuntament es compromet a treballar per la difusió d'aquestes cançons.
Penso que no és només que aquest any fem coses, sinó que a partir d'ara aquí puguem treballar a la ciutat durant molt de temps fent activitats musicals referents, però tampoc sabem la varietat, si tot és d'un tipus, si, bueno, el que deia ella, si hi ha cançons que depenen d'altres cançons o hi ha cançons que depenen de... Tot això s'ha d'estudiar i a partir d'aquí jo penso que s'han desenvolupat moltes activitats que llavors a partir de tenir el document irem programant al llarg dels propers anys.
La digitalització del cançoner d'Olot es preveu que estigui llesta en els pròxims 2 mesos. La demora, segons Badia, no només té l'objectiu de preservar i cuidar adequadament el text, sinó que també es deu al fet que l'Ajuntament aprofitarà aquesta oportunitat per digitalitzar altres documents.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dijous, com ja és habitual durant la normalitat de la temporada, parlant d'hoquei patins. Aquest cap de setmana torna l'hoquei Olot després de l'aturada per Nadal i amb un gran objectiu, que és canviar la dinàmica. Serà el primer partit de Miqui Ràfols a capdavant de la banqueta aquesta temporada. El rival dels olotins precisament no serà un rival fàcil, serà el Cerdanyola, segon classificat del grup nord de l'hoquei Lliga Plata. Ràfols confirma que gairebé tota la plantilla, amb el dubte encara d'última hora Daniel Mangas, estaran disponibles per el partit de dissabte, que es disputarà a partir de 7:45 del vespre a la pista Josep Jou. L'hoquei Olot torna a la pista després de Nadal i comença el 2024 amb un objectiu entre cella i cella, canviar la dinàmica de joc i de resultats. Després de ja conèixer el canvi a la banqueta, els de Miqui Ràfols s'estrenen aquest any nou a casa rebent el Cerdanyola aquest dissabte. El tècnic olotí explica la prèvia del partit, que l'equip ha entrenat bé aquestes setmanes i arriba en bones condicions.
La intensitat i la motivació dels jugadors ha estat gran i hem pogut fer bons entrenaments i crec que arribem preparats per rebre doncs, un dels rivals més difícils de la Lliga.
Els olotins no tindran precisament un rival còmode al davant. El Cerdanyola és l'actual segon classificat del grup nord de l'hoquei Lliga Plata, l'equip més golejador de la Lliga, amb 45 gols, i compta amb jugadors de la talla de Marc Coy, segon màxim golejador de la competició, amb un total de 13 gols.
Un equip molt ofensiu, que li agrada molt sortir a la contra, que li agrada molt córrer, i haurem de portar el partit allà on creiem que els hi podem fer mal i sobretot intentar evitar que sigui un partit a un marcador molt, molt alt i molt obert.
Ràfols també fa una crida a l'afició i al factor de la Josep Jou, impuls clau per sumar una victòria davant els vallesans, segons l'entrenador olotí.
Segur que veurà un molt bon partit perquè és un gran rival, i intentarem fer-los gaudir molt. Segur que a nivell d'esforç i d'entrega no ens en faltarà i intentarem portar el partit allà on creiem que els hi podem fer mal i treure aquests 3 punts que ens aniran molt bé per començar.
Tot apunta que Miquel Ràfols podrà comptar amb els nous jugadors sèniors i els dos joves del planter en dinàmica del primer equip com són Jan Aumatell i Adam Gossinyer. Un fet que implica que el flamant entrenador dels olotins hauria de fer convocatòria i deixar un jugador fora. L'hoquei Olot Cerdanyola es disputarà aquest dissabte a 7:45 del vespre a la pista Josep Jou d'Olot. Com sempre, es podrà seguir en directe aquí, a Ràdio Olot, a partir de les 7 de la tarda. D'hoquei patins, passem a parlar de waterpolo, perquè l'Olotí Blai Mallarac es classifica per als quarts de final de l'Europeu amb la selecció espanyola. Una precisa assistència de Mallarac va permetre sentenciar la primera victòria del campionat del combinat espanyol contra Montenegro. El jugador encara no s'ha estrenat com a golejador en aquest Europeu, Guillem Guardiola.
La selecció espanyola de Blai Mallarac ja és als quarts de final del campionat europeu de waterpolo. Tot i no gaudir del protagonisme que ha tingut en les darreres competicions internacionals amb la selecció, l'Olotí va ser clau en la primera victòria d'Espanya davant Montenegro amb una gran assistència que va permetre sentenciar el partit. El cert, però, és que fora d'aquesta acció, el Garrotxí encara no ha aconseguit estrenar la seva faceta golejadora en aquest europeu. La selecció espanyola no va començar la competició amb bon peu i va perdre contra la més dura del grup, Croàcia, en la jornada inaugural. Blai Mallarac, amb grans jugades al contraatac, va posar les coses difícils a una selecció croata que es va acabar imposant per 12-14. El combinat espanyol ho va solucionar al pròxim partit amb una victòria ajustada contra Montenegro, on el Garrotxí va assistir magníficament Roger Taüll perquè sentenciés el duel amb l'11-13 en una de les últimes jugades. La cirereta al pastís de la selecció espanyola ha arribat fa uns dies amb una important victòria contra França que els ha assegurat la primera plaça del grup en un partit on Blai Mallarac no ha jugat ni un sol minut. L'Olotí disputarà els quarts de final de l'Europeu aquest divendres en una nova oportunitat per ampliar el seu palmarès.
Al Dakar, el garrotxí Joan Cairó i el pilot Marcel Quirós continuen lluitant per acabar el Dakar Clàssic. Aquest dimecres han finalitzat una cinquena etapa de gairebé 700 quilòmetres, el tram més llarg que han recorregut fins ara. Els participants han acabat l'etapa en una 27a posició que els permet situar-se al 23è lloc a la classificació general, amb més de 3.000 punts. Segons el Besoluenc, ha sigut una etapa físicament exigent a causa de les altes temperatures del desert, però destaca l'excel·lent rendiment de l'Ada Aniva sobre la sorra.
Ja hem acabat la superespecial de navegació, 200 quilòmetres molt complicats.
Duríssimo!
Els dos lades ho hem aconseguit, estem aquí. Tenim una roda que no sabem si està punxada o
ens l'han d'engentat. Anem amb aquesta pressió, Joan, anem amb aquesta pressió.
Anem amb pressió 0-0-0-0-1 i res, ha estat brutal, molt complicada, molt dura, molt dura, molt dura, molta calor. Ara per sort ens han donat aquí uns Red Bulls, l'organització. I ara queden 170 quilòmetres d'enllaç fins a arribar al campament. Ho hem aconseguit un dia més per lluitar en el Dakar.
Cairó i Quirós encaren aquest dijous una etapa marató de 48 hores on estaran totalment desconnectats fins a acabar aquesta etapa especial de 2 dies i enfilar el camí cap a Riad, on disposaran d'un dia de descans. Per tancar la carpeta esportiva, una notícia que hem conegut aquest dijous al matí és la mort als 73 anys de Joan Guirado, fundador de l'agrupació esportiva La Canya. Guirado va ser reconegut amb la medalla al mèrit esportiu de la Generalitat de Catalunya l'any 2013. A més, al llarg de la seva trajectòria vital, ha estat implicat en les juntes directives de l'agrupació sardanista d'Olot i l'associació de veïns del barri de Sant Miquel d'Olot.
El fundador de l'agrupació esportiva La Canya, Joan Guirado, ha mort aquest dijous als 73 anys a causa d'una llarga malaltia. Considerat un dels grans impulsors del futbol base i femení a les comarques gironines, Guirado ha dedicat bona part de la seva vida a l'arbitratge, arribant a xiular partits del Real Madrid o del Barça, amb jugadors com Ladislau Kubala. L'equip femení de l'agrupació esportiva La Canya va arribar a militar a la divisió d'honor del futbol espanyol. També es va encarregar durant diversos anys de les instal·lacions de la Unió Esportiva Olot. Guirado va ser reconegut amb la medalla al mèrit esportiu de la Generalitat de Catalunya l'any 2013. A més, al llarg de la seva trajectòria vital, ha estat implicat en les juntes directives de l'agrupació sardanista Olot i l'Associació de Veïns del barri de Sant Miquel d'Olot. De fet, va ser designat per l'Ajuntament d'Olot com un dels membres redactors del Pla de Barris de la ciutat l'any 2004. Joan Guirado ha sigut el primer pacient de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa que ha realitzat, en col·laboració amb un equip mèdic desplaçat des de Barcelona, una intervenció de donació de multiteixits per ajudar a persones que puguin necessitar-ho.
Molt content de representar amb l'Olot el que, quan jo havia set jugador d'hoquei plata, pràcticament no ens coneixia ningú, no? I quan jo deia que m'havia format a l'Olot, no em coneixia ningú, no sabia de quin club era.
Miqui Ràfols agafa les regnes de l'hoquei Olot. Jordi Garcia ja no és l'entrenador del conjunt olotí i ara torna l'entrenador que va ser l'artífex de l'ascens a l'hoquei Lliga Plata. L'estrena de Ràfols serà d'alçada, a la pista Josep Jou i davant el segon classificat de la Lliga, el Cerdanyola. Aquest dissabte torna l'hoquei patins a Ràdio Olot. A partir de les 7 de la tarda, la prèvia. I a 8:15, el partit. En directe des del pavelló d'esports d'Olot, en Roger Isern i Anna Prat. Un any més, l'hoquei patins es viu a Ràdio Olot.
Doncs així és, qui ens ho havia de dir, tercer any consecutiu de l'hoquei patins a Ràdio Olot i com sempre amb un gran ambient a la ciutat d'Olot que s'espera aquest dissabte amb el redebut a la banqueta de Miqui Ràfols i amb un 2024 on l'hoquei Olot té un objectiu clar, com hem repassat en aquest informatiu, canviar la dinàmica de joc i de resultats. Ho explicarem com sempre amb l'Anna Prat i un servidor en directe aquest dissabte aquí a Ràdio Olot. Així tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 11 de gener del 2024. Com sempre, més informació a la sintonia de Ràdio Olot a partir de les 3 amb els butlletins informatius habituals d'aquesta casa i minut a minut a través del portal web de garrotxadigital.cat i les xarxes socials Twitter, Facebook i a Instagram. Gràcies un dia més per la seva confiança i no desconnectin de l'antena de Ràdio Olot. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.